els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. Avui els Camins de la Música anem a pagar un deute que tenim pendent. Com sabeu, els Camins de la Música, els que sigueu fidels a aquest programeta, hem estat fent una mena de repàs a la història del jazz des dels començaments més antics fins a més o menys abans d'ahir. Però al llarg d'aquest camí ha hagut un personatge que s'ha quedat com un poc arraconat ahir, com en un raconet fosc sobre el que la història del jazz no ha fet molta justícia. Estem parlant de Fletcher Henderson.
Thank you.
Fletcher Henderson té una especial importància com a peça fonamental en el període de transició entre el jazz tradicional tipus New Orleans, el tipus Dixie típic, i les bandes o les grans orquestres de jazz. Ell va ser el primer que va començar, junt amb el seu amic i company Don Redman, el saxo, el que va espentar la música tradicional que es feia al començament i la va transformar en una cosa, en una concepció més moderna, més evolucionada i sobretot més treballada de conceptes musicals.
Thank you.
Fletcher Henderson va néixer en 1897 en una localitat de Geòrgia i va estudiar per a químic, que curiosament a la Universitat d'Atlanta. Va voler fer en l'any 1920 un postgrau per a acabar i ampliar els estudis de químic a Nova York, però els temes racials encara estaven molt verds per a que un negre poguera prosperar en una professió, entre cometes, seriosa com eixa de químic. Així que per a buscar el guanyar-se la vida tira per un altre aspecte que s'havia cultivat en ell des de ben menut, perquè son pare era un esclau llibert que havia arribat a professor, a mestre, i la seva mare era pianista i donava classes de música, i ell des de ben menut va aprendre els secrets del piano i de la música. O sigui que per a guanyar-se la vida va decidir deixar la química pel paper pautat.
Thank you.
El primer treball que va tindre Hendelsohr com a músic va ser com a pianista en una orquestra, una banda d'estes que anaven en els vaixells, que anaven riu amunt, riu avall per Hudson. Prompte va aconseguir un treball en una editorial de música, acabant sent director musical de la companyia per una certa carambola de gent que se n'anà, però ell era fonamentalment un músic, no era un home de despatx, com després comentarem, i sí que va intentar sempre treballar com a músic. De fet, en el mateix estiu del 21 ja va fer una gira amb la cantant Ethel Waters, la cantant de blues de les més conegudes de la primera època, i al tornar fins i tot va arribar a gravar al piano alguns discos, algunes plaques, junt a Bessie Smith. En 1924 ja havia assolit una certa fama com a músic i se va atrevir a donar el pas de formar una banda pròpia, de manera que aixina va eixir la Fletcher Henderson Orchestra.
Thank you.
Tinc que demanar-vos disculpes perquè la qualitat de la música que tinc de Fletcher Henderson, la qualitat, diguem-ne, com a gravació, és francament fluixeta, fluixeta, en alguns casos clarament dolenta. Però és que, com he dit un poc al començament, Fletcher Henderson no ha tingut sort en esta vida en la seva versió de reconeixement públic, llevat del seu moment més inicial quan va formar la seva primera banda. I per què dic això? Doncs perquè si voleu trobar discos de Fletcher Henderson així a l'estat espanyol, se les aneu a veure canutes, perquè pràcticament és que no hi ha. N'hi ha coses d'ell en recopilatoris de Big Band i coses d'estes, però discos en cert d'ells és francament complicat trobar-ne i cal recórrer pues ja sabeu, estos establiments que per internet serveixen discos per a poder aconseguir coses de Fletcher Henderson. Dic perquè, per exemple, una de les, pràcticament les dues peces que acabo d'escoltar estan acabades d'una forma molt brusca, estan tallades d'una forma un poc assassina musicalment parlant, però és que és això el que hi ha. Malgrat tot, pensava que valia la pena posar-vos aquestes músiques per a que se vera un poc aquest treball de Fletcher Henderson com a quasi junt amb uns altres, però quasi inventor i des de llavors impulsor de aquest canvi musical, aquest pas de les bandes de Dixieland a les Big Band. Thank you. A part de la seva vàlua personal, Fletcher Henderson va tindre una certa sort, cal reconèixer-ho, perquè inicialment en la seva primera orquestra va tindre la sort de comptar amb Joe Smith a la corneta, sobretot amb Don Redman al saxo alto. Don Redman va ser el seu fonamental col·laborador en la primera època i el realment del cervell de l'orquestra, i sobretot un jovenet també que passava per allí, que estava començant a tocar el saxo tenor i que es deia Coleman Hawkins. Un petit contracte amb un club en Alabama va facilitar que l'orquestra tinguera treball, i el 1924 Henderson va aconseguir un contracte més important en una famosa sala de ball en la que els propietaris se varen adonar del creixent interès del públic per aquesta música de ball negra. Fletcher Henderson, amb la seguretat d'un bon treball ben pagat, va fer vindre de Chicago per a reforçar l'orquestra a un jove cornetista que ell havia vist tocar junt amb la banda de King Oliver, un tal Louis Armstrong. Louis Armstrong, que en aquell moment es trobava en plena efervescència creativa, a més, va estar només amb l'orquestra de Fletcher Henderson un any i mig aproximadament, perquè va arribar a mitjans del 24 i se'n va anar a finals del 25, però va ser temps suficient per a revolucionar absolutament el concepte musical de Henderson i de la seva banda.
Thank you.
Un cop més vaig a insistir en demanar una certa disculpa perquè la música que vaig aconseguir de Fletcher Henderson i que vos estic posant venia en un compacte que no tenia cap informació, cap absolutament, sobre les peces que anaven en l'àlbum. És a dir, no ficava ni la data de gravació ni qui participava, absolutament res. És per això que tampoc vos estic donant ni títols ni res, perquè pense que allò interessant és veure l'evolució del so de tota manera, d'una forma un poc caòtica, perquè tampoc tenia molt clar si calia ordenar-lo segons la qualitat del so de més antic a més modern, perquè tampoc és necessàriament aixina. Sí que és evident que algunes de les peces que vos he posat a començament de tot tenen un clar aire Dixie, i que les darreres que esteu sentint, per exemple les dos darreres que vos he posat, ja sonen perfectament a Big Band. Però és que tampoc sé si ja pertanyen als anys 30 o si són anteriors. De tota manera, com vos he dit, és que Fletcher Henderson va ser una persona en mala sort, sobretot també perquè ell tampoc era una persona que en el món dels negocis es manejara molt bé. Com a gestor sembla que era prou desastrós, al contrari que alguns, com per exemple Duke Ellington, que va ser un perfecte empresari a part d'un gran músic. Estàvem parlant de que l'orquestra de Fletcher Henderson comptava sobretot amb un Don Redman inicialment, que va ser una persona que va desenvolupar fonamentalment i per primera vegada conceptes que varen ser bàsics per les big bands posteriors, com per exemple orquestar per seccions en l'orquestra o en la banda, fent que una línia melòdica la portaren els metalls i altres les fustes, diferenciant-los, establint una mena de plantilla que va ser prou estàndard posteriorment en la majoria de les bandes. Va treballar també sobre el concepte del riff i, en fi, va establir una sèrie de conceptes, i sobretot també va innovar la secció rítmica, que inicialment i com a residu de l'època del Dixieland, pues habitualment era un piano, un banjo, una tuba i alguna percussió. No se podria dir una bateria. Ell ja va començar a treballar junt amb Fletcher Henderson en una base rítmica que comptava en piano, òbviament Fletcher Henderson, una guitarra, una majoria de vegades, un contrabaix, que era un instrument que per ser corda no era habitual, de fet no era gens habitual en les bandes de Dixieland. El banjo no es pot considerar exactament una corda, però és un instrument popular molt, molt típic, però el contrabaix no, el contrabaix ja implicava una certa concepció musical més treballada, i una bateria amb un concepte modern d'allò que és una bateria, no una senzilla percussió, millor o pitjor. Amb Redman i Armstrong, l'orquestra de Fletcher Henderson va créixer com la bromera i va ser, evidentment, la primera big band important de la història. fi, com es estava dient vos abans, m'agradaria conèixer el tècnic que ha fet el tall de la darrera peça per a fusilar-lo ràpidament, però bé, així és el que tenim. Continuem amb l'any 1927, en el que l'orquestra, que ja no comptava en Armstrong, recordem que se n'havia anat a final de 25 i que Redman havia deixat amb l'orquestra per anar-se'n amb una altra, va tindre un problema afegit, que va ser que Henderson va tindre un accident de cotxe i això va afectar de tal manera l'orquestra que es va veure obligat a dissoldre-la temporalment. L'any següent, el 1928, un contracte en el Club Conis de Nova York li va permetre a Fletcher reagrupar alguns dels seus músics, reconstruir l'orquestra. Afortunadament, podia comptar amb una persona que va ser molt amic seu i que va acompanyar-lo durant molt temps, que era Coleman Hawkins, recordem que va ser un dels components inicials de la banda quan era una persona molt, molt jove, i Fletcher Henderson li va oferir el seu primer contracte, diguem, seriós. Així va continuar la cosa, entre encerts i errors, fins a 1933, i allí va ser el moment en què va revitalitzar-se tot a base de, primer, l'èxit que estava assolint ja el so de l'ex-Big Band i la incorporació del trompetista Henry Red Allen i el trombonista Dickie Wells, que varen ser, a partir de la seva arribada, uns dels pilars de la seva orquestra. En aquella època el so seu ja era absolutament de Big Band, tenia un bon èxit, però en l'any 34 la banda se té que tornar a dissoldre per problemes econòmics, com va passar a la majoria de les Big Bands com a resultat de la crisi del 29, i també perquè la seva principal base com a instrumentista més conegut, que era Coleman Hawkins, va emprendre la seva aventura europea i va abandonar l'orquestra. En aquest moment se produeix un encontre que va resultar fructífer per als dos personatges. Fins avui, aquest és el títol de la peça que acabem d'escoltar, que va ser l'última peça de música que anem a escoltar avui. Perquè, com estava dient-vos, a partir del moment que va dissoldre per segona vegada la seva orquestra, Henderson va començar a treballar com a arranjador en l'orquestra de Benny Goodman. I encara que no va ser una presència constant, continuada, perquè se'n va anar, va tindre noves aventures incorporant a Roy Eldridge o a Chuck Berry en una nova orquestra, però no va trobar el seu puesto en el panorama musical de l'època. Dos vegades més, com he dit, va estar treballant com a arranjador amb Benny Goodman, que per cert pot dir-se com un elogi a Benny Goodman, que en la seva orquestra absolutament de blancs va fer treballar, va imposar, caldria dir, que treballara com a pianista Fletcher Henderson, sent el primer negre que tocava amb una orquestra de blancs. Que això avui en dia pot semblar una cosa un poc intranscendent, però que en el seu moment va tindre una transcendència des del punt de vista sociològic important. Fletcher Henderson va morir enmig del desinterès general per la seva música quan realment havia sigut catalitzador de trobades fonamentals en l'evolució de la música del jazz. I, curiosament, les seves composicions i els seus arranjaments, que va vendre en molts casos com a forma de guanyar-se la vida, varen contribuir enormement a l'èxit de moltes big band i no sols la de Benny Goodman, sinó moltes més. Mentre que Benny Goodman era coronat en aquell moment per públic i crítica com el rei del swing, el pobre de Fletcher Henderson no podia ni mantindre la seva orquestra. Així és la història. I bé, anem a deixar-ho ja per avui. Continuem parlant un poc de Fletcher Henderson quan parlem de Benny Goodman. Bona nit, amigues i amics de Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València i fins al pròxim programa. Adeu.